El nou curs escolar començarà dilluns que ve amb menys alumnes, més professors i sense telèfons mòbils. Bon dia, són les dues.
Catalunya migdia. Amb Òscar Fernández.
El Departament d'Educació ha presentat aquest matí el curs 2025-2026, Joan Bota.
La gran novetat és la prohibició total de telèfons mòbils a primària i secundària i l'inici de la retirada progressiva de pantalles a les aules, especialment a les classes dels alumnes més petits. L'augment de mestres, tot i la baixada d'estudiants, s'explica perquè un de cada cinc alumnes necessita alguna mena de suport especial.
Més detalls des del Departament d'Educació. Sara Canyete.
Són 336.000 alumnes i la majoria, pràcticament 9 de cada 10, reben suport per la seva situació vulnerable. La consellera d'Educació, Esther Niubó, diu que posen més efectius per atendre'ls.
I tothom ens diu el mateix. Es necessiten més recursos per poder afrontar les necessitats d'aquest alumnat.
Per cert, que al Catalunya Mitjà d'avui us explicarem també el repunt d'estafes relacionades amb material escolar, amb beques o amb matrícules, coincidint amb la tornada a l'escola. I de l'arrencada del curs escolar al polític. Avui estem molt pendents també de la ressaca de la reunió entre els presidents Salvador Illa i Carles Puigdemont ahir a Brussel·les. Corresponsal Jordi Baró.
Puigdemont reuneix avui a Waterloo la direcció de Junts a porta tancada i, de moment, amb hermetisme, el mateix que acompanya el contingut de la cita d'ahir a Brussel·les a Illa. La reunió de Junts d'avui, però, en qualsevol cas, ha de servir per marcar les línies del futur de les relacions amb el PSOE, que les pròximes setmanes s'han de posar a prova.
Per cert, sobre aquesta reunió, atenció al nou dart contra Pedro Sánchez que ha llançat el president de Castella-La Mancha, Emiliano García Page. Recordeu que és socialista, com Pedro Sánchez i com Salvador Illa. Bé, doncs Page fa aquest consell al president català.
El president és ell i que no hi ha mando a distància. Ja que Puigdemont ejerce el mando a distància en Espanya, que al menos no lo haga en Cataluña porque sería especialmente doloroso para los propios catalanes.
Torno a insistir, Page és socialista, és del mateix partit que Pedro Sánchez. Mentrestant, la família d'Helena Jubany, assassinada fa 24 anys a Sabadell, reclama a la jutgessa del cas que torni a imputar Anna Echaguibel, ja investigada pel cas, abans que el delicte prescrigui per ella.
En una entrevista al matí de Catalunya Ràdio, Joan Jubany, germà de la víctima, subratlla que l'última anàlisi d'ADN ha trobat el perfil d'una dona a la roba d'Helena Jubany i que podria ser el seu.
Aquí tenim un interrogant, tenim un perfil de dona que volem comparar amb totes les persones que en el seu dia hagin estat investigades. I això inclou l'Anna Echaguibel. O sigui, aquest resultat és tan evident que la fiscalia ahir mateix
va
demanar.
En la informació internacional, demostració de força de la Xina en una gran desfilada militar, amb armes atòmiques incloses, a Pequín, amb la presència d'una vintena de líders mundials i amb protagonisme especial per Rússia i per Corea del Nord. Corresponsal Francesc Canals.
Bon dia. Gran exhibició de potencial armamentístic acompanyat per un missatge de defensa de la pau llançat, paradoxalment, amb Vladimir Putin i Kim Jong-un al costat. L'un va iniciar la guerra d'Ucraïna i l'altre li ha enviat soldats.
I en temps de cultura, podríem dir que 3 de 3 del cinema català a la preselecció de l'Acadèmia Espanyola de cara als Oscars.
Romería, tercer largometraje de Carla Simón.
Cirat, dirigida por Oliver Laxe.
Sorda, la òpera prima de Eva Libertad.
Com sentiu, les coproduccions catalanes Romeria, Cirat i Sordes disputaran la possibilitat d'aspirar a l'Oscar a millor pel·lícula internacional. La candidata final la sabrem el 17 de setembre.
Quan faltin 20 minuts per les 3, arribaran els esports. Laia Tudel, bon dia.
Bon dia.
El Barça continua pendent de saber on jugarà el seu primer partit de Lliga a casa.
Tot apunta que el partit del cap de setmana que ve jugarà el Johan Cruyff. Al Catalunya Migdia sabrem com estan les negociacions amb l'Ajuntament per tornar al Camp Nou i sentirem l'opinió de gent del sector de la construcció. I també explicarem la sentència d'un any de presó per al seguidor de l'Espanyol que va insultar Iñaki Williams amb crits racistes al partit que va enfrontar els dos equips la temporada 19-20 a Cornellà del Prat.
Sapiguem com tenim la circulació a aquesta hora. Mariluz García, bon dia.
Hola, bon dia. Doncs en general força tranquil·la, però amb una incidència tallada a la C13 a Talarn, al Pallars Jussà, en tots dos sentits per un accident. Veiem lentitud a la C31 sud a l'altura de Vilanova i la Geltrú en direcció Tarragona. I també alguns trams de lentitud a la Ronda Litoral en tots dos sentits. El transport públic tot el matí que es mantenen els retards de més de 3 quarts d'hora a la línia R4 de Rodalies per les obres del corredor del Mediterrani. D'altra banda, entre Sant Vicenç de Castellet i Manresa es fa servei alternatiu per carretera.
I ens falta el temps.
A la tienda Vichy.com et portem aigües, sucs i tots els productes de la nostra web a casa. No carreguis res, nosaltres ens movem per tu. Vichy Català us ofereix el temps.
Francesc Mauri, bon dia.
Bon dia.
Quan trigaràs a estar avorrit ja, amb tanta tranquil·litat? Ja no tens ni tempestes, ni calorades, no hi ha res, tranquil·litat?
Sí, bé, no trigarem gaire en tenir una mica de moviment, però un moviment focalitzat. Serà demà a la tarda, amb ruixats i alguna tempesta al terç nord de Catalunya, però, en canvi, per exemple, demà a la tarda, aquest moviment del terç nord no arribarà a Ponent, on dominarà el sol, i a la resta de Catalunya sol i nuvolades. De moment, la temperatura puja una miqueta més cada dia, sobretot les màximes, ara mateix en alguns indrets a la meitat sud i ja superen els 30 graus i avui, de moment, fins que no arribi aquest moviment, domini del sol. I en dies posteriors, altre cop tranquil·litat, però potser més núvols a l'acabar el cap de setmana i sobretot també més calor.
Molt bé, doncs ho anirem explicant cada dia. Fins ara, Francesc.
Fins ara.
Aquesta informació ha estat elaborada en coordinació amb el Servei Meteorològic de Catalunya.
Les 2:06. El nou curs escolar comença amb menys alumnes, però amb aules més complexes. El Departament d'Educació ha presentat les grans xifres per aquest curs i ha destacat que un de cada 5 alumnes catalans té necessitats de suport educatiu. Per atendre aquesta diversitat, el departament posa més efectius, entre ells 1.600 docents més. El curs també arrenca amb els mòbils prohibits a totes les etapes dels ensenyaments obligatoris i amb la mirada posada en la millora dels resultats educatius, Sara Canyeté.
Sí, del 1.600.000 alumnes que hi ha al sistema, 336.000 tenen necessitats de suport educatiu. Són 9.000 alumnes més que el curs passat i la immensa majoria, pràcticament 9 de cada 10, reben suport per la seva situació vulnerable. La resta tenen necessitats de suport a l'aprenentatge. Ho ha explicat la consellera d'Educació, Esther Niubó.
Alumnes amb diagnòstics de necessitats específiques de suport educatiu, això acaba suposant gairebé el 21% del conjunt d'alumnat que tenim. Per tant, és una dada bastant rellevant que fa que, tot i que hi hagi aquesta reducció de natalitat i que tinguem 2.000 alumnes menys aproximadament al sistema educatiu, tinguem necessitat de reforçar-lo, no?, en personal tant docent com personal de suport educatiu per millorar precisament aquesta atenció si volem garantir, doncs, la igualtat d'oportunitats.
En l'aspecte organitzatiu, la principal novetat és que es prohibeixen els mòbils a infantil, primària i secundària i també s'aniran reduint progressivament les pantalles que infantil han de desaparèixer del tot.
Considerem que la seva eliminació del context escolar, tant sigui infantil, primària com també secundària obligatòria, és un pas més que contribuirà també a millorar l'aprenentatge del nostre alumnat, a la convivència i al clima en els centres educatius i que preservarà l'escola dels riscos d'accés a determinades xarxes socials que en aquest cas, doncs, estan menys protegides.
La consellera ha presentat un degoteig de mesures per millorar els resultats educatius, programes de suport a les matemàtiques, a la comprensió lectora i més aules d'acollida. També s'impulsen mesures per detectar dificultats d'aprenentatge, com els cribratges que els centres podran fer voluntàriament per detectar casos de dislèxia a primària. S'estrenen 3 centres educatius nous, tots de formació professional, i també hi haurà 7 instituts escola nous.
Per cert, els Mossos d'Esquadra adverteixen que aquest inici del curs escolar coincideix amb un esclat d'estafes relacionades amb material escolar, amb beques o amb matrícules. L'últim cas s'ha donat a Lleida. Allà s'ha detingut un home de 24 anys que treballa en un centre de formació al qual ha estafat 14.000 euros, Miquel Jarqué.
Sí, es quedava els diners de la matrícula dels alumnes i, per no aixecar sospites, marcava al sistema informàtic de l'acadèmia que la matrícula estava correctament pagada. Una auditoria ha descobert l'engany. El sotsinspector Jordi Fadurdo, cap de la unitat d'investigació de l'àrea policial del Segrià, demana extremar les precaucions en les matriculacions i en les despeses de material. Davant de grans ofertes, per exemple, en llibres de segona mà, una recomanació bàsica és buscar ressenyes i opinions. Són declaracions a Catalunya Ràdio.
Moltes vegades la gent primer pica i després diu, no, és que primer no compto una estafa perquè després he vist les opinions i resulta que aquesta persona o aquesta pàgina estava denunciada diverses vegades. Doncs, aleshores, fem al revés. Intenta sempre seguir en pàgines que siguin relativament segures i valores si hi ha un telèfon fix perquè puguem després també doncs, presentar alguna reclamació.
Pel que fa als llibres de segona mà, l'aplicació de compra-venda Wallapop assegura que s'han incrementat un 150% aquest estiu respecte a la resta de l'any. Els Mossos adverteixen que a l'hora de fer els pagaments és millor evitar fer un Bizum.
Perquè moltes vegades el pagament per Bizum és un pagament immediat que després no dona dret a poder reclamar res. A part de que els pagaments en Bizum, moltes vegades tenim les estafes dels que s'anomenen els Bizum invertits, que tu reps el Bizum o tu envies un Bizum i al final el que estàs fent és que t'estan prenent diners.
En aquest cas, l'ús de targetes virtuals i les transferències bancàries són més segures perquè permeten seguir millor el rastre dels diners.
Passant 10 minuts de les dues del migdia, l'endemà de la reunió entre el president Salvador Illa i l'expresident Carles Puigdemont a Brussel·les, el líder de Junts reuneix avui a Waterloo la direcció del seu partit. Ho fa per traçar les directrius del nou curs polític marcat pel futur de les relacions amb el PSOE en un moment complicat pel govern de Pedro Sánchez. Junts per Catalunya també està pendent de les decisions dels tribunals sobre la llei d'amnistia, que condicionaran quan podrà tornar Puigdemont a Catalunya. Anem, doncs, cap a Waterloo. Jordi Baró.
Bon dia. Estava en l'agenda des de feia setmanes, però la cita d'avui de Puigdemont amb la direcció de Junts ha agafat més rellevància per ser l'endemà de la trobada amb Salvador Illa. Junts ha tornat a triar Waterloo per reunir-se amb l'expresident de la Generalitat envoltat de Míriam Nogueras i Jordi Turull i amb la resta de la permanent del partit en una reunió a porta tancada i, de moment, de la qual no n'ha transcendit res. El mateix hermetisme que envolta la cita d'ahir a la delegació del govern a Brussel·les entre Puigdemont i Illa, que avui, en una visita a les Terres de l'Ebre, no ha valorat. El president de la Generalitat va defensar ahir trobar-se amb Puigdemont com a mostra de diàleg. L'expresident va denunciar, en canvi, que no hi ha normalitat democràtica pel fet que no es va poder fer al Palau. És l'inici d'un curs polític on s'han de posar a prova les relacions de Junts amb el PSOE, amb el vot la setmana que ve al Congrés de les esmenes a la totalitat a la reforma de la jornada laboral i amb el vot del sostre de despesa de l'Estat, que l'any passat Junts va tombar. També hi ha a la vista nous moviments en el front judicial de Puigdemont. El Tribunal Constitucional ha de resoldre la petició de la seva defensa perquè se li aixequi l'ordre de detenció a Espanya.
I mentrestant, el govern espanyol, que no es mulla sobre si la trobada d'ahir entre els dos presidents facilita una futura fotografia de Pedro Sánchez amb Carles Puigdemont. Asseguren que ahir no es van abordar les carpetes pendents entre Junts i el PSOE, com ara la negociació dels pressupostos generals de l'Estat. Anem a Madrid. Dani Sáiz de Aja.
Bon dia. El govern espanyol manté que la intenció de Sánchez és reunir-se amb Puigdemont, però per ara ni hi ha calendari ni admeten si la trobada d'ahir va ser un primer pas. Tampoc, diuen, va servir per avançar en cap negociació oberta amb Junts ni per explorar el seu suport als pressupostos generals, que aviat passaran un primer examen amb la votació dels objectius d'estabilitat. La reunió d'ahir, en canvi, sí que és, segons ha dit el ministre de la Presidència, Félix Bolaños, una passa més en la normalització política de Catalunya.
Hoy estamos en esa nueva etapa de diálogo entre diferentes. El president del gobierno, Pedro Sánchez, ya ha dicho públicamente que su voluntad es reunirse con todos los actores políticos, y sí le digo que la reunión de ayer nada tiene que ver ni con los presupuestos generales del Estado ni con ninguna otra ley que se esté hablando y que se esté negociando, que se esté tramitando en las Cortes Generales.
Tot i això, la Moncloa sí que admet que la trobada d'ahir engreixa les relacions amb Junts, de qui Sánchez depèn a Madrid per sostenir la legislatura, com bé li ha recordat el president de Castella-La Mancha, Emiliano García Page.
El president és ell i que no hi mando a distància. Ja que Puigdemont ejerce el mando a distància en Espanya, que al menos no lo haga en Cataluña porque sería especialmente doloroso para los propios catalanes.
Com sempre, la principal veu crítica dins el PSOE, que contrasta amb la d'altres barons i ministres socialistes que avui han tancat files amb la reunió i han reivindicat el diàleg.
L'altra prova de foc del govern espanyol és d'aquí tot just una setmana, dimecres que ve. Llavors, el Congrés votarà si tira endavant o no la llei per reduir la jornada laboral, una de les propostes estrella de la vicepresidenta espanyola Yolanda Díaz. L'executiu espanyol continua parlant amb Junts per Catalunya perquè retiri l'esmena que faria descarrilar la llei, i el govern espanyol ja avisa obertament que si l'acaben tombant, la tornaran a portar al Consell de Ministres. Seguim a Madrid ara amb Tània Tàpia. Bon dia.
Què tal? Bon dia. Queda una setmana i Yolanda Díaz no té els suports tancats, però assegura que el moment és ara, que el govern ha fet la feina i que seran aquells que votin en contra els que ho hauran d'explicar als 12,5 milions de treballadors que se'n podrien beneficiar. Díaz evita el cos a cos amb Junts i mira cap al PP.
El Partido Popular va a volver a golpear, como ha hecho con la reforma laboral en nuestro país, o se va a poner del lado del negacionismo laboral en este momento.
Fons del Ministeri reconeixen que la negociació amb els de Puigdemont continua, però que no és una negociació tècnica, sinó que es barreja amb altres carpetes que Junts té obertes amb el govern espanyol, i això la fa imprevisible. Però Díaz avisa, una derrota ara no atura els seus plans.
Lo volveremos a llevar. Y mi paciencia, como saben, es infinita. Llevo casi dos años. Y, por supuesto, lo que ya he dicho, esa norma tiene cosas muy importantes.
Els sindicats UGT i Comissions Obreres veuen precipitat que vagi ja la reducció al ple sense els suports garantits. La votació de les esmenes a la totalitat és dimecres, un dia abans de la diada, i per fer descarrilar la mesura caldria que Junts unís els seus vots al PP i a Vox.
Un quart de tres. En una cursa contrarrellotge perquè no prescrigui el cas, Joan Jubany demana celeritat a la jutja. D'una banda, vol que reobri la investigació a Anna Etxegibel, per qui prescriu el cas Jubany el dia 7 d'octubre. De l'altra, espera que s'obri un judici contra Santi La Iglesia, de qui han trobat per primera vegada restes biològiques a la roba de la jove morta.
En una entrevista al Matí de Catalunya Ràdio, el germà d'Helena Jubany ha subratllat que les noves proves d'ADN al jersei de la víctima mostren el perfil d'una dona que podria ser Etxegibel. Demana que es compari la mostra perquè la data límit per imputar-la venç el 7 d'octubre.
Aquest nou informe tan complet de la policia científica el que ens està dient és, escolteu, aquí tenim un interrogant, tenim un perfil de dona que volem comparar amb totes les persones que en el seu dia hagin estat investigades, i això inclou l'Anna Etxegibel. O sigui, aquest resultat és tan evident que la fiscalia ahir mateix
va
demanar que s'imputi a l'Anna Etxegibel per extreure-li ADN i sortir de dubtes.
En el nou informe d'ADN, a més, s'ha localitzat després de 25 anys restes biològiques, com deies, de Santi La Iglesia, al jersei de l'Helena Jubany, que era el que duia quan la van matar.
Mentrestant, ferit lleu un nen en un accident en una atracció de fira a la Festa Major de la Seu d'Urgell. Anem cap allà, Joaquim Albalate.
Un accident que va passar ahir a la tarda en l'últim dia de la Festa Major. El menor va relliscar, va xocar contra la xarxa de protecció de l'atracció que va cedir i va caure de cap a terra. Al lloc s'hi va desplaçar una ambulància del sistema d'emergències mèdiques que el va traslladar a l'Hospital de la Seu, on va quedar en observació. Tot plegat en un dels moments amb més públic al recinte de les firetes, perquè ahir era el dia en què les atraccions eren més econòmiques. Els tècnics municipals van presentar l'atracció, que ja no va obrir més. De fet, totes les atraccions van tancar ahir a la nit, després de 5 dies de Festa Major, amb molta afluència de públic, i que han acabat sense cap altre incident remarcable.
Passen 2 minuts d'un quart de 3 de la tarda. Fem una pausa i de seguida anem a la informació internacional. Igual que els últims dies, la començarem a la Xina.
Catalunya migdia.
És veure una pel·li i em quedo sense dades.
A la cuina no arriba el wifi.
Jo també vull un mòbil.
No, quan t'atabalen, que bé et vindria la calma il·limitada. Línia mòbil 5G amb gigas il·limitats per només un euro al mes, preu final amb la teva tarifa Calma Total. Truca gratis al 1600 o entra a agamo.es. Agamo, fibra mòbil i calma.
Busquem el millor restaurant de Platja d'Aro.
No m'agrada gens, però bueno, tinc molta gana.
És congelat, oi?
El llevantel sí.
Saps què va del fornets?
A mi m'agrada així.
Però ho comences per la punta?
Jo començo per allà en Tom Sur. I vés a casa meva.
Joc de cartes estiu, amb Marc Ribas. Aquesta nit a TV3 i a la plataforma 3Cat.
Catalunya migdia. Passant 3 minuts d'un quart. Gran desfilada militar a la plaça de Tiananmen, a Pequín, per tal de projectar el poder militar de la Xina. La commemoració del final de la Segona Guerra Mundial, que la Xina celebra el dia 3 de setembre, recorda l'anomenada Guerra de Resistència contra l'agressió japonesa, ha servit per reclamar el fervor patriòtic xinès i per mostrar també els seus darrers avenços militars, incloent-hi els avenços nuclears. El president de la Xina, acompanyat en lloc d'honor per Vladimir Putin i també pel líder de Corea del Nord, Kim Jong-un, ha advertit que el rejoveniment de la nació xinesa és imparable. Anem a Pequín. Francesc Canals, bon dia.
Bon dia. El president xinès ha arribat a la porta de Tiananmen amb Vladimir Putin a una banda i Kim Jong-un a l'altra, entre els 26 mandataris que han assistit a la desfilada. La guerra d'Ucraïna ha unit Moscou, Pequín i Pyongyang en un moment històric, 8 dècades després de la fi de la Segona Guerra Mundial, en què la Xina està assumint un lideratge alternatiu als Estats Units. En el discurs previ a la desfilada, Xi Jinping ha parlat de pau. El sentim.
El gran rejoveniment de la nació xinesa és imparable. I la noble causa de la pau i el desenvolupament humà prevaldrà amb tota seguretat.
Un ascens de la Xina com a potència que s'ha visualitzat aquest matí amb el desplegament per l'Exèrcit Popular d'Alliberament de tot el seu catàleg d'armes més avançades, com el míssil intercontinental DF-61 o el DF-5C, capaç d'arribar a qualsevol punt del planeta, o els sistemes de defensa antimíssils, o els drons, els submarins no tripulats, o la robòtica, o els coets hipersònics que han de ser especialment temuts per les esquadres navals nord-americanes que estiguin temptades d'ajudar a Taiwan. Milers de persones convocades a assistir a la desfilada en la Xina cada cop més nacionalista de Xi Jinping han celebrat entusiastament les novetats i, finalment, els coloms, símbol de la pau, han envaït el cel de Pequín que acabaven de creuar els bombarders estratègics.
I, mentrestant, on tenim una escalada inèdita és entre Veneçuela i els Estats Units. Tot plegat l'endemà que l'exèrcit nord-americà ataqués una suposada narcollanxa procedent precisament de Veneçuela. El president dels Estats Units, Donald Trump, ha confirmat que ell mateix va donar l'ordre i que l'operació hauria permès, segons ell, matar 11 membres d'un càrtel de la droga. Però el govern de Nicolás Maduro assegura, sense aportar cap prova, això sí, que el vídeo de l'atac és un muntatge d'intel·ligència artificial. Buenos Aires, Joan Biosca.
Des de Caracas treuen veracitat a l'atac contra una llanxa procedent, segons el president dels Estats Units, Donald Trump, de Veneçuela, i asseguren que es tracta d'una operació i d'una imatge que s'ha fet amb intel·ligència artificial. El ministre de Comunicacions veneçolà així ho ha afirmat, assegurant que Trump ha vist i difós una manipulació que li ha presentat el seu secretari d'Estat, Marco Rubio, qui vol tacar-li les mans de sang, assegura. Pel president veneçolà, Nicolás Maduro, el que vol Trump és el petroli i els minerals veneçolans.
De verdad, verdadita, tú sabes por qué viene. Por el petróleo venezolano, lo quieren gratis. Esa primera reserva de petróleo del mundo es del pueblo de Venezuela. Tenemos la cuarta reserva de gas del mundo. Tenemos una de las primeras reservas de oro. I pari usted de contar, vienen por las riquezas naturales.
Recordem que els Estats Units en aquestes darreres hores destruïen amb míssils una llanxa ràpida, segons el president nord-americà Donald Trump, carregada de droga procedent de Veneçuela.
Tenim molta droga que entra al nostre país, fa molt de temps que hi entra, i simplement aquesta provenia de Veneçuela, i en surt molta de Veneçuela. Moltes coses surten de Veneçuela, així que l'hem eliminat.
En el vídeo es veu com la llanxa avança i de cop explota. Els Estats Units tenen al mar Carib, a tocar de Veneçuela, 8 vaixells de guerra i també un submarí nuclear per lluitar contra el narcotràfic i consideren Maduro un narcotraficant.
No ens movem de Sud-amèrica perquè un tribunal de Bolívia ha condemnat a un any de presó dos jesuïtes catalans per haver encobert desenes de casos d'abusos sexuals a menors comesos per un altre jesuïta que ara ja és mort. El cas va sortir a la llum per una investigació periodística que va accedir a un dietari en què aquest religiós anotava els seus abusos i explicava com els seus superiors van intentar tapar l'escàndol, Manel Laborda.
Els escrits del religiós ja mort, el valencià Alfonso Pedrajas, concretava 85 víctimes d'abusos quan aquest mateix jesuïta dirigia una escola des dels anys 70 en una zona rural de Bolívia. El portaveu de la comunitat boliviana de supervivents d'abusos, Edwin Alvarado, considera que la sentència d'un any per als encobridors religiosos és una autèntica fita.
La sentència de que són condenats culpables de encobriment està molt clara. Per a la història de la Companyia de Jesús és molt important i per a la història de la justícia en Bolívia realment és un hito. Por fin, una justícia que no se corrompió, no se sometió a las presiones.
Els dos condemnats, Ramon Alaix i Marcos Reculons, tenen més de 80 anys i podrien evitar la reclusió i sortir beneficiats d'un perdó judicial que s'aplica a penes inferiors a 3 anys de presó.
La flotilla Global Sumut, que porta ajuda a Gaza, ha fet una parada tècnica a les Illes Balears, després de dos dies de mal temps que han malmès algunes de les embarcacions, les més petites d'aquesta flotilla. Un cop s'han solucionat els problemes, preveuen reagrupar-se i reprendre el viatge. L'exalcaldessa de Barcelona, Ada Colau, que és en un dels vaixells, ha defensat avui en declaracions al matí de Catalunya Ràdio la validesa d'aquesta iniciativa, tot i els problemes que han tingut en aquests primers dies de travessa. A la flotilla, recordeu, també hi són el José Antonio Rodríguez i la Marta Viana. Marta, bon dia.
Bon dia. Ha sigut un matí llarg amb molt temps d'espera i incertesa per saber quins eren els propers moviments. Ara, però, sembla que la majoria dels vaixells, exceptuant els que encara són a Barcelona, ja estan arribant al mateix punt de trobada i es decidirà si es fan tot junts fins a alta mar o si ja es pot seguir cap a Tunis. Aquesta improvisació constant genera neguit dins i fora de la missió i davant les crítiques i dubtes sobre la viabilitat de la missió humanitària, l'exalcaldessa de Barcelona, Ada Colau, que també viatja en una de les embarcacions, ha sortit al pas en una entrevista al Matí de Catalunya Ràdio.
Què vol dir estar preparat, no? Amb una iniciativa ciutadana autoorganitzada en un context com aquest, d'intentar fer alguna cosa per aturar el genocidi i obrir un corredor humanitari? Doncs jo crec que prou bé, perquè si havíem de sortir 24 embarcacions i en un context de tormenta, al final han sigut 7, dues es van quedar a port i 5 les que van haver de tornar, però que algunes d'elles han pogut fer les reparacions i es podran tornar a sumar a la flotilla, doncs si ho mirem amb aquesta perspectiva, trobo que prou bé.
Tot i els imprevistos, els participants estan determinats a seguir amb la missió fins a arribar a Gaza i s'aprofita del temps lliure per recordar què s'ha de fer i com s'ha d'actuar en cas que l'exèrcit d'Israel acabi interceptant els vaixells.
Més coses. Falten 4 minuts per arribar a 2:45 de la tarda. Els cellers de la denominació d'origen Empordà celebren poder tornar les quantitats de raïm que tenien fa 3 anys. I és que les últimes baremes havien estat marcades per la sequera, i aquesta ja no. Anem a Rebós d'Empordà. Laia Claret.
Ens ho explica Pau Albó, membre del Consell Regulador de la DEO Empordà.
Són bones notícies. Al final tornem a lo que hi havia. Poder no arribarem ben bé a fer un any normal, però després de 3 anys de misèria, són bones notícies. En termes de quantitats estem parlant més o menys d'entre 8-9 milions de quilos.
A més de la quantitat, especifiquen que la qualitat dels grans de raïm és bona. Gabriel Castelló, del celler Castelló Murphy.
Tu has de veure el penjoll de raïms i has de veure que els raïms són plens, no? Aquest any està, podríem dir, un 95% sa.
Els cellers empordanesos venen cada any prop de 6 milions d'ampolles a més d'una cinquantena de països.
I canviem de denominació d'origen, perquè la DEO Conca de Barberà preveu incrementar un 25% la collita de raïm després de 3 campanyes molt dolentes, també per culpa de la sequera, igual que passava a l'Empordà. Enguany, la barema aquí, a la Conca de Barberà, s'ha avançat per culpa de les altes temperatures que es van registrar al mes d'agost. Anem a Tarragona, Ricard Boigas.
El Consell Regulador calcula que la barema serà superior a la de l'any passat, però quedarà lluny del milió de quilos de raïm que es poden arribar a collir en una campanya normal. El president de la ADO, Bernat Andreu, diu que les altes temperatures han condicionat l'inici de la barema, apunta que els cellers s'hauran d'adaptar a les condicions climàtiques actuals.
Ha sigut un canvi gradual que s'ha anat produint en els últims ben bé 30 anys i el que haurem de fer és anar aprenent com operar sota aquestes noves condicions, com treballar la vinya, com elaborar vins i com plantejar-nos com han de ser els nostres vins sota aquestes noves condicions climàtiques.
Andreu diu que, tot i les altes temperatures, la Conca de Barberà seguirà produint els vins més frescos que es fan al país.
Anem amb la crònica negra. Mor un home ofegat mentre es banyava al recinte del port de Tarragona. Un testimoni va alertar que l'home no havia sortit de l'aigua. Això va passar ahir a la nit, a primeres hores d'avui. Tarragona, Clara Chavarría, Domingo.
Els fets han passat cap a 2:45 de la matinada quan s'ha alertat que una persona havia entrat a l'aigua en la zona portuària del moll de pescadors al barri del Serrallo, on està prohibit el bany, i no n'havia sortit. Fins allà s'hi han desplaçat els bombers amb efectius dels submarinistes del GRAE, a més de la Guàrdia Civil, la policia portuària i, entre altres, cossos policials i d'emergències. El cos de la víctima, un home de 41 anys, ha estat localitzat cap a les 4 de la matinada, en una zona propera a l'últim lloc on se'l va veure, després d'una recerca subaquàtica intensiva dels GRAE en aquest punt. La Guàrdia Civil ha obert una investigació a l'espera del resultat de l'autòpsia.
I el Departament de Salut xifra en 125 les persones que van salvar la vida l'any passat després d'una sobredosi gràcies a l'ús dels espais de consum de drogues supervisats. En un comunicat, el govern concreta que durant l'any 2024 s'hi van registrar 140.000 consums de drogues sense cap defunció. Segons les últimes dades que facilita el Departament de Salut, entre les morts per sobredosi registrades fora de l'àmbit controlat, el 87% representaven consum de diferents substàncies alhora. La droga més freqüent entre les defuncions és la cocaïna. 3 de cada 4 víctimes eren homes i el 71% va morir per sobredosi a casa seva. Falta un minut per arribar a 2:45 de la tarda. La companyia Google finalment no s'haurà de vendre Chrome, el seu cercador estrella en escura.
En el cas antimonopoli que l'empresa propietària de Google manté amb el govern dels Estats Units, i malgrat que la justícia nord-americana havia determinat que tenia un monopoli il·legal en el mercat de cerques digitals, la tecnològica ha aconseguit evitar una de les demandes més controvertides del Departament de Justícia, haver-se de desprendre del seu buscador estrella, Chrome, i del sistema operatiu Android. Això sí, La sentència judicial estableix que Google ha de compartir les dades de cerca amb els competidors i li prohibeix establir contractes exclusius per als productes Google Search, Chrome, Google Assistant i Gemini, que és l'aplicació basada en intel·ligència artificial. Això pot fer modificar, per exemple, l'acord de 20.000 milions de dòlars que Google pagava a Apple precisament per poder tenir aquesta condició d'exclusivitat. No és la primera vegada que la justícia castiga el gegant tecnològic per pràctiques monopolístiques i no només als Estats Units. El 2024, la justícia europea va avalar la històrica multa de 2.424 milions d'euros que la Comissió Europea havia imposat a la tecnològica el 2017 per afavorir el seu servei de comparació de productes, el Google Shopping, en el seu motor de cerca.
I passem sentit dels senyals horaris de dos quarts. L'organització de consumidors FACUA denuncia que algunes companyies que ofereixen energia barata per captar clients ho compensen després cobrant més per la potència contractada, Rafael de Ribot.
Aquesta organització ha analitzat 10 empreses comercialitzadores del Mercat Lliure i ha constatat el que deies, que algunes cobren més del doble pel preu de la potència. Rubén Sánchez, secretari general de FACUA.
El truco que están utilizando distintas eléctricas para captar clientes es ofrecer precios por debajo de la media del mercado, por debajo de la tarifa semi-regulada, el PVPC, pero escondiendo que la potencia contratada se pagará muchísimo más cara, incluso más del doble de la que habitualmente estamos acostumbrados, de la regulada por el gobierno. Son trampas en las que muchos consumidores caen y ni siquiera se dan cuenta de que están pagando a partir de ahora mucho más de lo que abonaban antes con sus anteriores compañías.
En el cas de Gana Energia, es cobra 6,74 euros per cada quilowatt de potència, mentre el preu de la tarifa regulada és de 3,21 euros. Gana Energia i Ola Luz són les comercialitzadores amb preus més alts, amb factures un 17% més altes que les del mercat regulat.
Passen gairebé dos minuts de dos quarts, fem una pausa i de seguida, la cultura.
Catalunya migdia.
Vender mi cotxe, et comprem el cotxe. Vender mi cotxe, et comprem el cotxe. Vender mi cotxe, et comprem el cotxe. Vender mi cotxe. Compromís de pagament en 24 hores i si tens una oferta, vine i te la millorem. 100% garantit. Vendermicotxe.es. Som al carrer Rocafort 78, prop de l'estació de Sants, Sabadell i Cornellà.
Escoltes la ràdio al taxi? Vols guanyar més diners? Doncs apuja el volum perquè aquest anunci t'interessa. Registra't avui com a conductor a Uber.com i condueix sense comissió fins al 31 d'octubre. Accedeix a més clients i guanya més diners amb el teu taxi. Uber. Puja. S'hi apliquen condicions.
Seminuevo. Ocasión Plus.
Te compra. Te vende.
Seminuevo.
14.000 coches.
Seminuevo.
Al mejor precio.
Garantizado.
En tu provincia.
En nuestra web.
Te financiamos.
100%.
Sin entrada.
Ya tú ves. Seminuevo.
Catalunya migdia.
Al matí de Catalunya Ràdio tenim els protagonistes.
Salvador Illa es reunirà demà amb Carles Puigdemont a Brussel·les en una entrevista a TV3 i Catalunya Ràdio.
Ha sido el anuncio político del día.
Salvador Illa va recibir a Carles Puigdemont.
Y justo hoy hemos sabido por sorpresa que
septiembre arranca con otra imagen política importante.
Pero la polémica del día viene con el personaje clave en esta legislatura, con Carles Puigdemont.
Al matí de Catalunya Ràdio donem les primícies.
Vaig dir que em reuniria amb el president Puigdemont quan toqués i jo crec que no toca.
Per què toca ara?
Doncs per enviar un missatge, que en democràcia el diàleg és el motor primer, el que posa en marxa el cotxe.
De dilluns a divendres de 6 a 1, al matí de Catalunya Ràdio, amb Ricard Ostrell.
Catalunya migdia. Passant 3 minuts a dos quarts, i avui la cultura la comencem parlant de cinema.
És mi hija. Hace 5 meses que no sabemos nada de ella.
Perquè tres coproduccions catalanes, aquesta que sentim, Cirat, però també Romeria i Sorda, són les preseleccionades per l'Acadèmia Espanyola del Cinema de cara a competir pels Oscars de Hollywood. El dia 17 de setembre se sabrà quina de les tres és la candidata espanyola definitiva. Marc Garriga.
Els acadèmics han triat aquest any pel·lícules ja consolidades amb presència prèvia en festivals importants. Per exemple, Cirat, d'Oliver Lache, es va endur el premi del jurat del Festival de Cannes després de ser un dels films que va generar més controvèrsia. Aquest impactant drama sobre la pèrdua enmig del desert destaca per la fotografia i la música i està protagonitzat per Sergi López. Romeria és la tercera part del tríptic familiar de Carla Simón, després d'Alcarràs i Estiu 1993, que també va passar en bona nota, tot i que sense premi, pel Festival Francès, i parla de la subjectivitat de la memòria. Ho fa a partir de les diferents versions que la seva família té de la joventut dels seus pares a Galícia. I Sorda, d'Eva Libertat, es va endur el premi del públic de la secció Panorama de la Berlinale i l'Hàbit Negador del Festival de Màlaga. És el primer film espanyol protagonitzat per una actriu sorda, Míriam Garlo, i aproxima als oients les dificultats amb què es troben en el seu dia a dia, sobretot a l'hora de ser pares o mares. Tres títols potents, per tant, que ara hauran de superar la votació definitiva de l'Acadèmia Espanyola i després de l'Acadèmia de Hollywood per estar nominats en la categoria de millor film internacional.
I més cinema...
Eu acho que por aquí no hay un camino.
Sa un camino o no?
Perquè
no sé.
La també coproducció catalana Anoche conquisté Tebas, del director Gabriel Azorín, es presenta a la Mostra de Cinema de Venècia dins la secció paral·lela Giornati degli Autori. La cinta s'ha rodat en part en portuguès, ara ho sentíem, i en un únic espai, unes antigues termes romanes a Galícia. Enviat especial a Venècia, Òscar Callau.
L'obra d'aquest realitzador manxec de 44 anys ens mostra les llarguíssimes converses nocturnes d'uns nois que visiten uns antics banys romans a l'aire lliure, recuperats per l'ús públic després de dècades enfonsats sota les aigües d'un embassament. A la pel·lícula, les termes de Bande a Ourense semblen tenir la capacitat d'influir en l'estat d'ànim de les persones. En una entrevista a Catalunya Ràdio, Azorín ens explica per què ha triat aquesta localització.
És un lugar que és perfecto para la intimidad, para tener una conversación tranquila y profunda. Y estas termes me parecían que era un sitio así.
El nucli de la pel·lícula són dues converses pausades i xiu-xiuejades d'almenys 20 minuts cadascuna, rodades en plano fix.
Está bien pararse, darle tiempo a las cosas, que los personajes de las películas puedan habitar las escenas, puedan hablar, puedan... ver el pensamiento trabajar en directo.
Anoche conquisté Tebas és l'única cinta espanyola que participa en aquesta secció paral·lela de la mostra dedicada al cinema independent.
I del cinema al teatre. Una història sobre l'amistat, escrita per Ramon Madaula. El musical Glorious, en català. O una comèdia de Paolo Genovese, dirigida per David Selves. Aquests són els grans noms de la nova temporada del Teatre Poliorama de Barcelona, Marta Vives.
Sí, els bons Ramon Madaula enfronta dos amics que fa anys que fan els pastorets que es distancien per una traïció. El director Paco Mir ens en fa la lectura.
El que expliquen és que els bons no són sempre bons ni els dolents són sempre dolents.
El novembre, musical Glorious, basat en la història real de Florence Foster Jenkins, arribarà al Teatre de la Rambla, Marta Rivera, Ramon Gené i Santi Millán, que torna als escenaris com a actor 15 anys després. I el mes de març serà el torn de Perfectes Desconeguts, una comèdia sobre parelles i secrets de Paolo Genovese, dirigida per David Selves, que parteix d'un joc.
Imaginar-nos què passa si el nostre mòbil, que és el que guardem més amb més recel, ens atrevíssim a fer públic qualsevol missatge, qualsevol trucada. Què passaria? Què descobriríem? Què saltaria pels aires?
A més, La brama del cèrvol, el gran èxit de la Clòrica, que ja es va poder veure al lliure, farà temporada al Poliorama a partir del mes de febrer.
Hem parlat de cinema, de teatre, ara una mica de literatura. La 43a edició de la Setmana del Llibre en Català va agafant forma, serà entre el 19 i el 28 de setembre, i ja sabem que creix en espai a la mateixa ubicació que va estrenar l'any passat, al passeig Lluís Companys, per sota de l'Arc de Triomf, Valeria Obereda.
Una setmana que vol ser la festa de la lectura en català i un espai de cohesió, pluralitat i transversalitat de la cultura catalana. I ho farà amb autors de tots els territoris. Cristina Domènech és directora de la setmana.
Tenim des de Catalunya Nord, amb el Joan Lluís Llís, tindrem el Rafa La Huerta, per exemple, Carme Riera. Hi haurà molt accent posat en diàlegs entre autors, per exemple, el Toni Sala amb el Sergi Pàmies, o Borja de Riquer amb el Ramon Solsona, o el Josep Lluís Badal amb la Míriam Cano. Hi haurà converses de Sílvia Soler, tindrem el Xavier Bosch, tindrem la Montse Verderi amb l'Emma Vilarsau, per exemple, que parlaran de la maduresa.
Si el 2024 ocupava prop de 8.000 metres quadrats, aquest any la setmana arriba gairebé als 9.000. 1.000 metres més, que dedica sobretot a la programació familiar i als futurs lectors.
I no deixem de parlar de llibres. ara, però, d'un en concret, perquè Toni Sala tanca la trilogia on reflexiona sobre el mal i la mort amb la nova novel·la Escenaris, que es publica precisament avui.
Un actor retirat que es va fer molt famós interpretant un personatge maligne pateix un accident de trànsit en una nit fosca. És el punt de partida de la història que, com els llibres precedents, Els nois i persecució, giren al voltant de la mort i el mal. Toni Sala parla així també d'un altre tema, la identitat en tots els sentits, també el social i polític.
Sempre he ambientat les novel·les en el moment en què els escrivia. I aquí són els últims anys, o sigui, el que hem vist, el postprocés. Per això deia la qüestió de la identitat. Hi havia un ambient propici a la reflexió sobre la mort en el sentit més definitiu, no? Que ja vol dir fins i tot la mort espiritual.
Escenaris, que publica l'altre editorial, també té com a tema de fons la solitud.
Tots els llibres parlen de solitud, o sigui, l'acte de lectura és un acte de resistència de la solitud.
Els personatges del llibre són obscurs i provoquen malestar, tot i que la incomoditat es combina amb humor, amb monòlegs hilarants.
Catalunya migdia. 20 minuts per les 3, 20 minuts per la informació esportiva. Laia Tudel, bona tarda.
Bona tarda.
Atenció, que comencem amb una última hora, perquè el blaugrana Alejandro Valde s'ha lesionat.
S'ha fet mal a l'entrenament d'aquest matí. Segons el comunicat del club, té una lesió muscular. Ara expliquem. Barça, Alejandro Valde haurà d'estar uns dies de baixa. El jugador s'ha lesionat fa una estona a l'entrenament a la Ciutat Esportiva d'aquest matí i, segons el comunicat del club, té un petit trencament al bíceps femoral de la cuixa esquerra, i el que us podem explicar és que de moment es perdrà segur el partit de Lliga amb el València, el primer partit a casa d'aquesta temporada, del 14 de setembre, després d'aquesta aturada de seleccions. Aquest partit, Valde, segur que és baixa. Tot això pel que fa al vessant esportiu, però mentre estan als despatxos, el club blaugrana segueix treballant per aconseguir el permís per tornar al Camp Nou a jugar. De fet, d'aquí a 11 dies el Barça juga aquest partit que comentàvem amb el València, que és el primer partit de la temporada a casa, i encara no té l'estadi confirmat d'on podrà jugar. Tot indica que aquest partit es jugarà al Johan Cruyff, tot i que el Barça diu que segueix pendent d'una última reunió amb l'Ajuntament aquest divendres per acabar de decidir o de saber si on podrà jugar aquest partit. Al matí de Catalunya Ràdio hem parlat amb el president de la Cambra de Contractistes d'Obra de Catalunya, Lluís Moreno, i ha estat molt clar parlant de terminis. Lluís Moreno jugaria tota la temporada
a
Montjuïc.
A més, hauríem de fer un acte de construcció, com estic dient sempre, i donar aquesta temporada per sacrificada.
Tota la temporada?
Tota la temporada, perquè és que si no, no l'acabarem mai. No l'acabarem ni el 28 ni el 29 amb aquest ritme. Hi ha diversos motius el per què crec que no, eh? Primera, perquè pot ser que la primera i segona graderia estigui acabada, perfecta, el centre del camp acabat, però fer entrar moltes persones per entrar en aquesta part d'estadi a través d'una obra que està en construcció, que és la tercera graderia, és com 10 edificis que passes per sota els edificis que estan construint, que hi ha materials sols als edificis, a les vigues hi ha potser cargols a 17 metres d'alçada que podrien caure. Vull dir, no crec que tinguin 27.000 cascos per poder fer entrar per sota d'una obra en construcció els espectadors del camp.
Ha estat explicant-vos aquesta lesió de Valde. En principi, segons el comunicat, petita lesió muscular, però que farà que es perdi segur el partit amb el València. La resta de blaugranes que no eren avui a la Ciutat Esportiva, són amb les seves seleccions. Entre ells, els blaugranes que són amb la selecció espanyola van aterrar ahir a Bulgària per començar els partits de classificació pel Mundial. I protagonisme per Fermín en aquesta concentració, que Roger Bosà ha estat un dels noms del tancament del mercat de fitxatges.
Sí, protagonista. Fermín està concentrat des de dilluns, com dius, amb la selecció espanyola, i després de tants dies d'incertesa i de soroll, en les últimes hores, doncs, ha trencat el seu silenci. Un cop es va confirmar que es quedava. Són declaracions en una entrevista que ha fet a Mundo Deportivo, en què reconeix que hi ha coses que no depenen d'un mateix, però que la seva prioritat sempre ha estat el Barça.
Bueno, al final sempre mi prioritat ha sido estar en el Barça. Llegué con 12 años, que era mi sueño estar aquí, poder llegar al primer equipo, y bueno, siempre es halago, ¿no? pues hay interés y esto, pero la verdad que siempre he tenido mi idea estar en el Barça, que era mi sueño, y poder triunfar aquí.
I encara des de Madrid també hem sentit un altre jugador del Barça, Lamin Yamal, a Televisió Espanyola, i contradiu una mica Flick amb el que va dir dels egos. Lamin sí que creu que a Vallecas no van estar bé, però no creu que hi hagi un problema d'egos.
Sí, es verdad que sale estar caliente, al final siempre el Barça quiere ganar, pero no creo que tenga nada que ver. Al final hemos sacado 7 puntos de 9 en campos muy difíciles, que eso la gente no cuenta, que no hemos jugado en nuestro campo aún, hemos jugado solo fuera de casa. No creo que tenga que ver con eso, creo que tiene más que ver con que no fue nuestro partido, no hemos empezado con la intensidad con la que acabamos, no hemos estado todo concentrados. Sí, es verdad que tienes razón en que tuvimos muchos fallos, pero bueno, puede pasar. Lo importante es recuperar el mismo nivel y ganar los siguientes partidos.
Doncs, com deies, tant Fermín com Lamin ja són aquí a Sofia i són des d'ahir. També Pedri, Cubarsí, Ferran i Olmo, amb els catalans David Raya, Cucurella i Aleix García. Demà, primer partit de classificació pel Mundial, Bulgària-Espanya, diumenge, l'últim d'aquesta aturada a Turquia.
L'Espanyol ha tornat a la feina avui després de dos dies de festa per aquesta aturada de seleccions i el vestidor celebra el bon inici de Lliga i està convençut, Marcos García, que aquesta temporada poden guanyar contra qualsevol rival.
Sí, l'Espanyol no pot ni vol evitar comparar-se amb la temporada passada. Sí, 7 punts en 3 partits, millors resultats que la temporada passada contra els mateixos rivals i, sobretot, sensacions molt millors, diuen. Pol Lozano, capità de l'Espanyol, admet que han agafat per fi la dinàmica guanyadora.
El míster ens ficava molt al cap que havíem de ser un equip guanyador, que donava igual el partit, donava igual que fos pretemporada. Havíem de ser un equip guanyador i, sobretot, treballar des de la defensa, i sabíem que a dalt aquest any tenim molta energia, tenim molts jugadors a dalt que ens aporten moltíssim i és un espectacle jugar amb aquests jugadors a dalt.
A les previsions blanc i blaves, demà a les 12, al migdia, roda de premsa, balanç del mercat amb el seu Maoyer i també el director esportiu, Fran Garagarza, i anirem. I arribarem, això sí, amb una part de la feina feta, perquè a les darreres hores el president de la Reial Societat, Joaquín Aperribay, ha confirmat el preu d'Urco. Diu Aperribay que l'Espanyol ha pagat 5 milions d'euros per Urco i de retruc confirma que han pagat ells 11 milions al Girona per Yangel Herrera.
Que són 11 Yangel, la de Urco por 5 millones o la de Amadí por 4 millones y medio más medio millón en variables...
Això serà demà, divendres. El primer equip de l'Espanyol s'enfronta a les 11 del matí amb el Pau, equip de la segona divisió francesa. És un partit que jugarà a la ciutat esportiva d'Annie Hark.
I avui hem conegut que un seguidor de l'Espanyol ha estat condemnat a un any de presó per insults racistes al davanter de l'Atlètic Club, Iñaki Williams.
Els fets van passar el 25 de gener de l'any 2020, en el partit entre l'Espanyol i l'Atlètic. Aquest matí s'ha fet el judici de conformitat. El tribunal condemna l'acusat a un any de presó per un delicte, diuen, contra drets fonamentals, llibertats públiques i també la integritat moral del futbolista. També s'imposa una multa de 1.080 euros, 5 anys sense poder exercir cap feina a l'àmbit docent i 3 anys sense poder entrar a cap estadi de futbol.
I ara sentíem Joaquín Aperribay, el president de la Real Societat, que deia que s'havien pagat 11 milions per Yangel Herrera al Girona. És un dels jugadors que han marxat, Yangel Herrera. I han arribat 10 incorporacions noves, però de tots aquests jugadors que han arribat els últims dies, Eduard Solà, realment el tècnic Mitchell en disposa de ben pocs per aquesta setmana.
Són 10 cares noves, entre les quals contem Ryan Hill, que ja hi era la temporada passada, però que va arribar l'últim dia de mercat ara en propietat. I també Joel Roca, que va estar cedit al Mirandés. Joel Roca, precisament, és un dels destacats en aquestes primeres jornades i un dels que ha marxat amb les seves respectives seleccions. És un dels internacionals que té el Girona. I destaca que d'aquests 6, 3... són els que han arribat a última hora. De fet, ni el davanter Vanan ni el porter Livakovic encara no s'han entrenat a les ordres de Mitchell i no ho faran fins 4 dies abans del partit de Lliga contra el Celta. De fet, Livakovic encara no ha trepitjat Girona i el marroquí Unahi només ha fet un entrenament que hi va haver de recuperació després del partit de dissabte contra el Sevilla. Mitchell, per tant, tindrà molt poc temps per integrar aquests nous jugadors. També han marxat Sigankov i Krapitsov. Els últims a jugar seran els ucraïnesos i Joel Roca amb Espanya Sub-21, tots el dimarts dia 9. Fins al dijous dia 11, per tant, no es preveu que Mitchell pugui fer el primer entrenament amb tots. Brian Hill ha fet avui el seu primer entrenament i ja està recuperat de l'operació que li van fer a mitjans del mes de març.
Una mica més de 10 minuts, perquè siguin les 3 de la tarda, fem una pausa i després...
En general, desde luego, nos han hecho mucho daño... Niang y Diouf en la pintura. Se ha hecho un auténtico destrozo.
Nova derrota d'Espanya a l'Eurobàsquet.
Catalunya migdia.
Les biografies que no t'explicarà ningú més que en Peyu, en Jair i la Neus. No emeses mai per Antena. El Búnquer Confidencial, un llibre que val més adquirir abans que el treguin de circulació. A la venda a la botiga 3Cat i els punts habituals.
Catalunya migdia.
Sisena temporada de Les dones i els dies.
Amb Montse Virgili.
Ho censuraven, però primer miraven el gènere abans de censurar-lo. Això ho miraven
i feien altres coses que no quiero hablar. Eren sinvergüences.
Jo estava treballant i entrava a les 6 del matí i plegava a les 4. A les 5 començaven les classes. Per el camí me menjava un entrepà.
El programa on parla la mare, la tieta, la iaia, la nòvia, la veïna.
El programa on parles tu.
Quan vaig obrir la porta dalt, doncs em van tirar no sé quants a sobre. Em van emmanillar, se't gela la sang.
Per orelles fines i cors oberts.
De dilluns a divendres, de 9 a 10 del vespre, Les dones i els dies, amb Montse Virgili.
Pubilles de cuixa forta. Pedalem més fort que mai.
Catalunya Ràdio.
Catalunya Ràdio.
Som 3Cat.
Som 3Cat.
I la Vuelta afronta l'onzena etapa amb sortida i arribada a Bilbao en un recorregut de 157 quilòmetres avui, etapa de muntanya mitjana, on Vingegaard torna a lluir el mallot vermell de líder que va recuperar ahir. I, com sempre, comencem aquest repàs a la Vuelta amb la situació d'etapa. Isaac Vilalta.
Mira, ara mateix, amb 114 quilòmetres encara per davant, els ciclistes han superat dos ports dels diversos que hi ha el dia d'avui. No són ports llargs, però sí amb rampes molt dures, molt clàssics del País Basc. De moment, tres ciclistes són cap de cursa amb un minut respecte del gran grup. Aquests tres són Mats Pedersen, Orluis Aular i Marc Soler, que ja va guanyar Bilbao l'any 2022. És només 3 minuts i mig del líder de la General, però vaja, difícil que arribi al capdavant en una jornada de nou marcada per les protestes d'activistes contra el genocidi d'Israel a Gaza, protestes contra l'equip Israel.
I l'Isaac, mentre segueix l'actualitat de la Volta, té temps per gravar un nou capítol de Ràdio Volta, que ja sabeu que és el podcast de ciclisme de Catalunya Ràdio, i en aquesta entrega més, Isaac, descobrim com es va tancar el fitxatge de Pau Miquel per l'equip de Bahrain.
Sí, exacte, Laia, un fitxatge sorprenent i que vam saber de manera oficial ara fa una setmana. L'any que ve Pau Miquel farà el salt al World Tour, arribarà a un equip on un dels directors és un altre català, el Xavi Florencio. El de Montroig del Camp explica a Ràdio Volta què esperen de Pau Miquel.
Des de la nostra part de l'equip, bueno, hem apostat, com esteu veient, i espero que ell s'adapti, i jo ajudar com a català també que sóc, ja dic, i poder ajudar que creixi personalment i professionalment també. Personalment no he parlat, l'únic que he parlat és Instagram, alguns canvis de missatges, i de veritat que bueno, l'he vist molt motivat, ja dic, jo també estic molt motivat que hagi vingut i poder ajudar.
A Ràdio Volta també recollim les paraules de Juan Ayuso i coneixem més detalls de l'Andorra Cycling Masters, aquesta cursa que celebrarà el 19 d'octubre amb la presència de només 4 corredors, Pogacar, Vingegaard, Del Toro i Roglic.
I en bàsquet, avui s'han presentat les lligues catalanes, tant en la competició masculina com en la femenina, on el rival a batre és el Cedis Bàsquet, perquè Ernest Macià el Cadí ha guanyat les últimes 4 edicions.
Exacte, cada any el favorit és l'Uni Girona, i últimament cada any guanya el Cadí la Seu, que ha guanyat 6 de les últimes 10. Segons la seva capitana, Ainhoa Gervasini, l'inici de temporada, el primer torneig oficial, és un terreny adobat per equips com el Cadí la Seu, pels aspirants, a l'hora de poder sorprendre els grans favorits.
Girona, pues, las cuadras suelen llegar tarde, entonces es una buena oportunidad para el resto de equipos de aquí de la Liga Catalana, pues, para enfrentarles, para competirles, que luego cuando ya están un poco más rodadas, pues puede ser un poco más complicado, ¿no?
Enguany la Lliga Catalana Femenina la juguen l'Uni, el Joventut, el Cadí i el guanyador de la Lliga Catalana 2. I atenció, perquè avui s'ha fet la presentació, com deies, i d'aquí a 15 dies també tenim la masculina. Aquí, com sempre, és a dir, com mai, hi ha 6 equips a la Federació Catalana, l'Andorra inclòs, és per tant el topall màxim, com l'any passat, d'equips en aquesta Lliga Catalana, i això ha obligat a la Federació a dividir en dos grups els participants. Al grup 1 hi haurà el Manresa, el Girona i el Lleida, i al grup 2 el Barça, el Joventut i el Morabanc Andorra. I els primers classificats d'aquests grups juguen la final.
No marxis perquè parlem de l'Eurobàsquet. Nova derrota. derrota de la selecció espanyola a l'Eurobàsquet ahir davant Itàlia, que deixa el combinat espanyol en una situació delicada. Demà contra Grècia jugarà l'accés als vuitens de final.
Sí, ahir Espanya va perdre un partit que havia començat guanyant 13-0, però que doncs va notar-se, no? A trobar a faltar falta de poder interior, talent anotador, experiència. Això va ser una llosa massa forta i l'equip espanyol es va quedar amb prou feina, 63 punts. Però això sí, va tenir la possessió de la victòria i no va encertar. Escariolo va deixar a Brizuela, potser el millor jugador de contra 1, a la banqueta. Va acabar tirant la cistella decisiva Billy Hernán Gómez en mala localització i, arran de la desesperació, un altre jugador del Barça ho va acabar d'espatllar, va fer una falta antiesportiva que va segellar la derrota. Evidentment, aquí les culpes són compartides per tothom i hem de dir que Espanya, sí, si guanya a Grècia es classificarà, però clar, Grècia també s'hi juga la classificació i com a primera de grup, perquè ahir va perdre. Per tant, és un escenari molt complicat. Hem parlat fa mitja hora amb Marc Gasol, que té dues medalles d'or d'europeus, és el segon millor jugador de la història del bàsquet català. Li hem preguntat per aquest Eurobàsquet i pel fet que aquesta selecció espanyola està demostrant coses que l'última dècada i mitja, dues dècades, no havien vist, que és molta feblesa. Això és el que diu Marc Gasol.
Els veig neguitosos, no? I els veig a vegades insegurs la pista, el qual és normal, perquè bueno, ells volen fer-ho bé, però les coses no els estan sortint, i aquí és quan més s'ha de ser pinya, no? Més units s'ha d'estar. Estan en competició, no estan fora de la competició. Hem estat moltes vegades molt malament en moments de competició, fins i tot europeus que hem acabat guanyant, recordo, crec que era el 2009, estàvem fora de la competició i vam acabar entrant contra Gran Bretanya jugant francament molt malament a bàsquet, i crec que s'ha de confiar, òbviament, tothom té la seva opinió i som molt crítics, no?, amb el joc.
Bé, doncs demà sortirem de dubtes arran d'això que deia el Marc Gasol a Catalunya Ràdio. Hem de dir que amb els marcadors d'aquest migdia, dos jugadors de la penya es queden una mica més, aquest Eurobàsquet, perquè Suècia passa a vuitens, es classifica, i estem parlant de Simon Birgander i de Lude Håkansson, que per tant trigaran una miqueta més a tornar a la pretemporada del Joventut.
I en l'altre europeu que hi ha en marxa aquests dies, que és el d'hoquei patins a Portugal, la selecció espanyola masculina no hauria pogut començar millor. Dos partits i dues victòries, i avui, Carles, el partit és contra l'equip anfitrió.
Els de Pere Bàries han encetat un nou projecte en aquesta primera fase de l'europeu, guanyant primer a França i ahir remuntant el primer gol italià per imposar-se finalment per 3-1. Sergi Aragonès va ser un dels golejadors.
Bé, el partit se'ns ha posat del revés, hem començat perdent 1-0, Itàlia doncs ha començat molt forta, tenia molts tirs de lluny i així han aconseguit el primer gol. Nosaltres hem seguit doncs, en la nostra idea de joc, el portàvem ben estudiat, i crec que doncs, a la segona part, on les forces també s'han doncs, anat minvant, doncs, hem seguit amb el ritme alt que ens caracteritza, i així doncs, han arribat els gols que ens ha donat la victòria.
Com deies, ara tocarà jugar contra Portugal, d'entrada la gran favorita per emportar-se el títol de campions, però que ha començat de la pitjor manera, amb dues derrotes davant Itàlia i ahir contra la selecció de França.
Serà un partit, evidentment, total, no? Complicadíssim. Juguem a Portugal, contra Portugal, sabem del seu nivell, però nosaltres ens hem preparat molt bé per aquest partit, no? Crec que les grades estaran plenes, jugarem, doncs, amb un factor doncs, en contra, però ens agrada aquests partits i esperem estar a l'altura.
Recordem que tots els equips es classifiquen per la següent fase. L'ordre de classificació, però, marcarà la dificultat del rival de quarts de final.
I aquesta setmana parlarem de motos, perquè el Mundial de Motociclisme arriba a casa. Aquest cap de setmana arriba el Gran Premi de Catalunya i avui se n'ha fet la presentació, Damià Aguilar.
Hola, bon dia. Presentació a la Fundació Miró, en Barcelona, als peus i sense pilots, la qual cosa sempre es fa estranya, però segur que tenen molta, molta feina. Sí que hi era Carmelo Ezpeleta, el conseller delegat de Dorna, que no tenia cap dubte que Marc Márquez tornaria a regnar a MotoGP, tot i la lesió llarguíssima al braç, i que sap, com tots, que el títol és pròxim i que es defensa així de les acusacions que això, que guanyi tant Marc Márquez, és avorrit.
Fa uns anys, quan guanyaven molts pilots, la gent deia que ens faltava un héroe, un i ara el tenim, guanya tots els posos. La gent diu, serà campió molt aviat. No, a mi no em sembla malament. El Marc està fent una temporada extraordinària i jo penso que quan sigui serà.
El Gran Premi de Catalunya és el 15è de la temporada. Marc Márquez hi arriba amb 175 punts més que Àlex Márquez i si li treu 10 més ja tindrà opcions de títol matemàtiques la setmana que ve a Itàlia. A banda de la lluita pel títol, destaca també la tornada de Maverick Viñales després de la lesió. Recordeu que aquest cap de setmana hi ha desplegament especial del 3CAT amb entrenaments i curses a la plataforma, a Catalunya Ràdio, a l'Esport 3 i a Televisió de Catalunya.
I el US Open en tenis s'ha definit la primera semifinal masculina i no és un partit qualsevol, Marta García.
S'enfrontaran el serbi Novak Djokovic, número 7 del món, i el murcià Carlos Alcaraz, que ocupa la tercera posició del rànquing. Esta matinada no li ha eliminat l'estatunitenc Taylor Fritz en 3 sets, per 3 sets a 1, volem dir, i abans Alcaraz no va tindre problemes, ara sí, per 3 a 0, en superar el txec Jiří Leščička. El murcià, satisfet amb el seu rendiment.
It feels great, you know, here in those war from...
M'he sentit molt còmode avui en el partit. He jugat a gran nivell i m'he sentit molt segur a la pista. De fet, en general, fins ara, al torneig. Avui he jugat un partit gairebé perfecte. La sensació és que vaig pel bon camí, que he fet un pas més. Em sento molt bé de com estic fent les coses.
Just feeling great and angry to make it.
L'altra semifinal ha d'eixir del duel que enfrontarà Jannik Sinner amb Lorenzo Musetti i Ogier Alissim en Àlex de Miñaur. I també ha quedat en el quadre femení la bielorussa Arina Sabalenka, que s'ha classificat directament, però sense jugar per la lesió de la seua rival. Encara s'han de disputar dos partits més. Iga Swiatek contra Anisimova i Naomi Osaka contra Muchova. I atenció també perquè Marcel Granollers, en parella amb Horacio Ceballos, també disputarà els quarts de final.
Fins aquí el repàs de l'actualitat esportiva. Més esports a les 7 amb el Tot Costa. Seguim amb la segona hora del Catalunya Migdia i l'Òscar Fernández.